Estàs escoltant Penedès en xarxa.
En els dies en què vivim, saber actuar en cas d'emergències és essencial i bàsic. L'Ajuntament d'Olèrdola porta tot un any treballant en la implantació i revisió del DuproSIM, un document únic de protecció civil municipal. Avui, a l'actualitat, ens apropa la Fanny Vivar des de Canal 20.
Avui, Sílvia, ens acompanya aquí als estudis de Canal 20 Ràdio Olèrdola la Cristina Vedell, que és tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola. Bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia.
Avui parlem de que l'Ajuntament d'Olèrdola ha reforçat els instruments per afrontar emergències amb l'aprovació o modificació del DuproSIM.
Sí, exacte. Nosaltres tenim aquest document, el DuproSIM, que és el document únic de protecció civil municipal. El tenim homologat des del 2022. Però sí que és cert que amb el canvi de govern doncs, hi va haver-hi una modificació de tot el tema de l'organigrama, bàsicament, i el que et diu el DuproSIM és que pots realitzar actualitzacions i revisions cada any. Llavors, doncs, amb aquest procés de canvi de govern i altres cosetes que havíem vist del document, doncs, hem aprofitat per fer aquesta revisió i aquesta actualització.
Això ve a través d'un recurs de la Diputació de Barcelona.
Exacte. Nosaltres el DuproSIM el vam fer, com que som un municipi petit, el vam fer a través del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Després va haver-hi tota la fase d'aprovació pel ple municipal i l'homologació que l'ha de fer Protecció Civil de Catalunya. I a partir d'aquí doncs, bueno, hi ha ajuts de la Diputació de Barcelona doncs, enfocats a implantar aquest document, no? Perquè, bueno, com he comentat, jo soc tècnica de Medi Ambient, no tinc la formació, tot i que m'estic formant en tècnic de protecció civil, però llavors, bueno, totes les ajudes que ens puguin venir subvencionades, doncs les demanem i en aquest cas doncs, ens ha vingut un recurs de la Diputació, que és la implantació del DuproSIM, que és d'un any de durada, i que vam fer una sessió d'implantació amb tots els càrrecs, diguéssim, de l'organigrama municipal que tenim, que no són pocs, i vam fer aquesta primera sessió d'implantació del DuproSIM. I a partir d'aquí s'ha doncs, d'anar treballant amb la Diputació i la consultora que ha estat adjudicada d'aquest recurs per veure com desenvolupem aquest DuproSIM durant aquest any.
Perquè quins són els objectius d'aquest document?
A veure, la protecció civil el que et diu és que has de protegir, evidentment, les persones, és el primer que has de protegir, també els béns i, de fet, doncs, el medi ambient per, bueno, doncs, per tot el canvi climàtic que hi ha d'haver-hi. Ara no fa poc doncs, ha passat tota aquesta desgràcia a València i el que et diu l'objectiu és aquest, protegir vides i protegir béns. Bàsicament és l'objectiu bàsic del DuproSIM. Després també, quan et poses ja en situació que esperem doncs, que Olèrdola no ens hagi de passar mai, és doncs, reduir la durada del caos, perquè quan hi ha una emergència la gent no sap què ha de fer i per això també ens estem formant tots plegats, reduir el caos i intentar doncs, portar-la el millor que puguem i fer tot el possible abans també per preparar-nos doncs, si hi ha alguna situació d'aquestes d'emergència que ens pugui passar i aquests tres objectius són els principals del document.
Aquest document únic de protecció civil municipal unifica diferents plans de protecció.
Exacte. La Protecció Civil de Catalunya, per cada municipi, identifica doncs, els riscos que té doncs, més potencials en el seu municipi, perquè hi ha municipis molt diversos. En el cas del municipi d'Olèrdola, doncs, veient doncs, els polígons industrials, les masses forestals, l'orografia, etc., doncs, ens recomana uns plans i ens obliga a uns altres. Nosaltres, com a municipi d'Olèrdola, tenim obligat a l'Infocat, que és el d'incendis forestals, tenim obligat el Pla Seccat, que és el pla de risc químic, perquè tenim una indústria doncs, molt potent al polígon de Sant Pere Molanta, i a més tenim el Transcat, que és el transport de mercaderies perilloses, perquè clar, doncs, tenim molts eixos de comunicació molt propers als municipis, i doncs, si mai, que esperem que no passi, hi ha un passament o hi ha un accident d'un camió que porta materials perillosos, doncs s'hauria d'activar. Llavors, també tenim obligat el Neucat, tot i que no som prou per orografia, sí. I com a recomanats tenim el d'inundacions, que és Inuncat, sí que tenim alguna riera, però està lluny de les cases, i llavors també tenim el sísmic, el de risc de sísmic, que és el Sismicat.
Llavors, com s'arriba, quin ha sigut tot aquest procés de treball que heu fet amb aquesta revisió d'aquest Duprofim?
Doncs, bueno, aquí, com he comentat, hi ha molts agents implicats, perquè el Duprofim, doncs, quan et comences a mirar l'organització municipal, és molta, perquè hi ha molts càrrecs i cada càrrec té la seva funció.
De quants agents estem parlant?
O sigui, nosaltres en el Duprofim hi ha pràcticament tots els... Bueno, hi ha tots els polítics que tots tenen una funció dins de l'organigrama, totes elles diferents, i a més hi ha implicada doncs, des de la brigada municipal a tècnics de la casa, als agents municipals, per suposat, a comunicació, evidentment, perquè si hi ha qualsevol emergència s'ha doncs, d'informar la població, i després també tenim una branca que per sort tenim ADF municipal i que també estan implicats en aquest document. Per tant, hi ha molta gent de la casa doncs, que ens hem estat reunint i hem estat revisant i que també han sortit altres coses que es revisaran més endavant perquè bueno, ja estem treballant i creiem que s'ha de fer i més després de tot el que ha passat, que no venia d'això, però bueno, ja ens ha anat bé també per posar-nos les piles tots plegats. I bueno, és això, doncs teníem el Duprofim homologat des del 2022, amb el canvi de govern del 2023 van fer el canvi de càrrecs i ara una mica doncs, arrel de la subvenció de la Diputació ens hem posat tots a mirar el document, a mirar sobretot les funcions relacionades amb el càrrec que té cadascú, que això doncs, ho van explicar molt bé a la jornada que vam fer d'implantació, i a partir d'aquí doncs, és fer més formacions, saber cadascú què li tocaria en el cas d'una emergència, i sobretot doncs, anar mirant aquest document, que al final també el que diu la Protecció Civil és que és un document molt viu, que parla des dels centres d'acollida que pots arribar a tenir per si mai has de doncs, evacuar o alguna urbanització on t'haurien d'anar, a elements vulnerables doncs, de persones que tinguin mobilitat reduïda o que hagin de prendre medicació per evidentment doncs, si hi ha una desgràcia tenir-ho en compte, des de la vessant més logística de camions, de la flota de vehicles que pot tenir la brigada, aquí hi hauria de fer entrepans, és a dir, hi ha una logística molt, molt heavy i la gent doncs, ha de conèixer quin càrrec ocupa i això hem fet amb aquesta primera formació d'implantació.
Perquè el Duprofim és un document que consta de diferents documents.
Exacte, el document, o sigui, el Duprofim, el que et diu és que, bueno, ja això ve per normativa, eh? I tots els Duprofims són iguals, i hi ha 7 documents, el primer és una mica generalitats i organització del municipi, et descriu com és el municipi, quins són els riscos que doncs, són obligats, llavors també hi ha tot el tema de l'organigrama amb les funcions de cadascú, llavors hi ha els anàlisis dels riscos, tant dels obligats com els recomanats, una mica t'expliquen doncs, què implica cada un. També és molt important saber que dins d'una emergència, no, el Duprofim et marca, i la normativa et marca, que és una preemergència, és a dir, abans de l'emergència, l'emergència com a tal i la postemergència, perquè un cop acaba un incendi o acaba un risc de matèries perilloses, després ve tot el posterior, que és ara potser el que estem vivint, no?, a València. Llavors, són aquestes tres fases, diguéssim, diferents de l'emergència, i això també ho parla amb l'anàlisi del risc, amb la vulnerabilitat del municipi, perdona, que són les zones del municipi, potser doncs, hi ha un incendi forestal, doncs les urbanitzacions, els nuclis més disseminats que tinguin massa forestal, el Castell d'Olèrdola, si hi ha activitats, també seria susceptible. Això ho va relacionant en cada risc. Després hi ha els procediments operatius de cada càrrec i també doncs, de cara a la població què hauríem d'informar i què hauríem de fer. Hi ha les fitxes d'actuació, que això és clau, perquè és de cada càrrec de l'organigrama t'explica ben bé què és el que hauries de fer tu en cas d'una emergència.
És complicat, això, també.
És complicat perquè tu ho veus en un paper i dius, ho pots llegir, però en una situació, que després en parlarem, doncs ha de ser molt diferent. Per tant, ara nosaltres el que estem fent és formar-nos per saber i que tant de bo mai ens haguem de trobar en una situació. Llavors el document també acaba amb el directori telefònic, que és una mica doncs, centres d'acollida, escoles, llars d'infants, tot això està llistat. També doncs, hi ha els susceptibles de que viures, de que els poguessis anar a demanar aigua o alguna cosa si fos necessari. i acaba amb tota la cartografia de tot el municipi. Tenim un gran desplegament de plànols, sí, pels diferents riscos. Vull dir, això són els 7 documents que formen el DuproCIM.
Com comentaves, el passat 6 de novembre vau fer aquesta primera jornada d'implantació del DuproCIM, no?, que va assistir tot el personal de l'Ajuntament, que té assignat una responsabilitat, mm-hmm, dins d'aquest organigrama de l'emergència que comentaves, però a banda d'aquesta primera formació d'implantació, també s'inclouen 2 simulacres dins d'aquest recurs.
Sí, exacte. La Diputació de Barcelona fa aquesta jornada d'implantació i, a més, dins de la mateixa subvenció, doncs, hi ha aquests simulacres. Sí que estan allà tots els que formen part de l'organigrama, que a més també s'ha de dir que hi ha suplents, perquè en el cas d'invalidesa o de malaltia o de vacances pugui haver-hi, evidentment, tot cobert l'organigrama durant tot l'any, doncs van sortir aquests simulacres, no? Hi haurà a principis de l'any vinent un simulacre de despatx, que és un simulacre que estarem també tots els components de l'organigrama en un despatx, i serà, doncs, plantejar-nos un risc, que sí que en vam decidir un, que és d'aquests obligats, i llavors, doncs, bueno, es posarà un escenari real, però de despatx, i la consultora sí que el que ens farà, doncs, serà orientar-nos, doncs, mira, ha passat això, doncs un accident amb un camió, què és el que hem de fer, tu, què et toca fer, llavors, d'aquesta manera, també, perquè el paper, no?, ho sustenta paper, tot, però després, doncs, t'has de posar en situació i t'has de començar, doncs, a saber què faries en el cas d'una emergència. Llavors, què ens hem plantejat també de cara a l'Ajuntament? Que hi ha 2 simulacres, que si veiem, doncs, que aquest de despatx funciona o no, hem de fer un altre de despatx, doncs en farem un altre de despatx, però potser d'un risc diferent, perquè sabem, doncs, que aquí en tenim d'obligats i que, exacte, no és el mateix un incendi que un incendi en una indústria química, un incendi forestal o un accident de transport o una nevada, que aquí, bueno, les nevades,
sí, hi
ha menys probabilitat. Per tant, aquests 3 riscos serien els principals que tenim com a objectiu. Llavors, doncs, es pot decidir fer un altre simulacre de despatx. Sí que, evidentment, doncs, no ens hem tancat en banda, i si a banda d'aquesta subvenció de la Diputació, doncs, hem de fer un contracte per fer i per formar-nos més en aquest aspecte, que és clau en els dies que vivim, doncs no ho descartem. Sí que personalment també m'agradaria, doncs, com a coordinadora municipal de l'emergència, fer un simulacre més real, és a dir, un simulacre real, què vol dir? Doncs que un dia inesperat es truca a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, que no sabran que és un simulacre, i a partir d'aquí, doncs, tot l'engranatge
es posa
en funcionament, i d'aquesta manera també veus, doncs, els punts febles, els punts forts, el caos, i això ho hem de treballar i ho hem de fer, perquè crec que és important. Torno a repetir que tant de bo no l'haguéssim d'activar, però en el cas de que ho hem d'activar, sí que és clau que tothom estigui format, que tothom sàpiga què fa, i doncs això es fa a través dels simulacres i d'aprendre i d'anar-te reciclant.
Has comentat que en aquest organigrama la teva figura és la de coordinadora de l'emergència. Això fa respecte?
Fa molt de respecte, i més en els temps que vivim. El canvi climàtic ens està demostrant que, doncs, et ve un incendi forestal i ho arrasa tot, et ve, doncs, una inundació i ho pot arrasar tot. Fa vertigen, la veritat, però és una cosa que també, doncs, et fa seva com a treballadora del municipi, i que vols que, doncs, el municipi estigui protegit, i és el que hem dit abans, no? Protecció dels béns, persones per sobre de tot, i els béns. Llavors sí que és un repte. Estic fent formacions, estic anant la setmana que ve, dimecres, vaig a Barcelona, i tot el que surti també online, doncs, evidentment, des de l'Ajuntament m'ho deixen fer, perquè creuen que és molt important apostar. Ja et dic, fa respecte, però també em sento acompanyada, també hi ha tècnics a la casa que m'ajuden i em recolzen, i que al final, doncs, bueno, formem un equip i que tots hi estem dins d'aquest organigrama, i per tant tots estem dins de que si passa una emergència haurem d'estar tots arremangant-nos i allà, evidentment.
També comentaves que hi ha la voluntat política al darrere.
Sí, exacte, o sigui, des de... abans també, no vull dir que abans no s'apostés per aquest document, perquè de fet ve de la legislatura anterior, però sí que amb el canvi de govern i malauradament, doncs amb les coses que vas sentint ja no només a València, sinó anteriorment amb incendis forestals i tal, doncs sí que creiem que és un tema prou important pel municipi, perquè hi ha aquests riscos associats i per tant ells també hi estan molt implicats, saben o s'estan formant també per saber què haurien de fer. L'any passat van fer una jornada que malauradament no va haver-hi l'assistència que esperàvem, però van fer una jornada d'incendis forestals amb agents del territori, de Protecció Civil, de bombers, de Mossos d'Esquadra, del SEM, d'ADFs, i això, doncs, ostres, ens agradaria tornar-ne a fer una altra, tornar a convocar, que els veïns s'ho fessin partícips, perquè al final dius, bueno, potser estàs bé o potser ho desconeixes, però i si passa alguna cosa i no tens la... No? Almenys que la gent sàpiga què ha de fer. També volem fer campanyes, volem fer tríptics, estem també amb els guàrdies municipals i els bombers per mirar amb els plànols de, sobretot, urbanitzacions, en el cas d'evacuacions, i llavors, bueno, és un tema que s'havia treballat i que ara ha tornat a aflorar i que des de, doncs, això, doncs potser un any estem reprenent i que volem, ja et dic, tant polític com tècnic i som i hem de ser.
També per la situació demogràfica d'Olèrdola, no?, que és bastant disseminat, això també complica, és un extra de complicació afegida, no?, en cas d'emergència.
Exacte, o sigui, depenent del risc, doncs és més la magnitud de la tragèdia, podem dir-ho així entre cometes, és diferent. Evidentment, som un municipi molt disseminat, amb molta superfície, i això, doncs, bueno, només amb els plànols ja veus, no?, què s'hauria de fer en cada risc. Sí, és complicat, però bueno, esperem que no passi res i que tota aquesta formació la tinguem, però que no l'haguem d'aplicar mai. Però estem preparats i així serà.
Molta feina que queda per endavant encara amb aquest Duprocim, que com comentaves esperem que mai s'hagi de dur a la seva pràctica, no? Posar en pràctica. Aprofitem que tenim aquí aquests tècnica de medi ambient, com hem comentat, d'aquí de l'Ajuntament d'Olèrdola, perquè hi ha diferents campanyes que teniu posades en marxa. Una d'elles és el reforç de la recollida selectiva amb una festa.
Exacte, és una campanya de reforç de la Mancomunitat Penedès-Garraf, que és a l'ens que tenim nosaltres delegat tot el tema de recollida d'escombraries, i és una campanya, doncs, que culmina, al final la culminació és amb aquesta jornada lúdica que ja vam fer a Can Trabal, doncs, el mes passat, però a Dalt Mar estava programada un dia que havia de ploure i tal i com està muntada aquesta jornada lúdica, doncs era difícil que es pogués realitzar, i l'hem tornat a reprogramar pel diumenge vinent, el dia 24 de novembre. És una jornada que és això, és la finalització d'aquesta campanya de reforç, que hem anat realitzant accions durant l'últim trimestre d'aquest any, i és una jornada, doncs, amb jocs que l'empresa de la recollida, doncs, ha realitzat. Tots són jocs amb materials reciclats. Després també hi ha una neteja de l'entorn. Aquesta neteja sí que t'has d'apuntar a través del QR, vale? A Can Trabal hi va haver-hi poca participació, però per la poca participació, malauradament, es va recollir molta brossa. Des d'aquí també faig una crida que la gent ja no només vagi a llançar la brossa, a recollir la brossa, perdó, sinó que vagi a la jornada lúdica. Després d'aquesta recollida d'escombraries hi ha un petit refrigeri sense residus. I també, doncs, és un punt d'exposició i de recollida de cubells, doncs, tant de recollida de cubells com de recollida de tapes, si estan trencades, com de recollida de bosses, d'enganxines i de tot. Sí que ens les hem emmarcat molt a les urbanitzacions, perquè de tota la gent que malauradament a dia d'avui encara no té cubells, doncs les urbanitzacions, sobretot la de Dalt Mar, també s'ha de dir, és, doncs, qui menys habitatges té cubells, i llavors, doncs, hem decidit fer les urbanitzacions perquè també els punts d'informació doncs, són els nuclis urbans i per no també deixar-los de banda doncs, apostem per aquesta jornada que des d'aquí doncs, això la gent que encara a dia d'avui no tingui cubell o el tingui trencat o tingui una tapa trencada doncs, s'acosti al punt i aprofiti. I al final, doncs, bueno, és una mica la culminació d'aquesta campanya de reforç.
També teniu una campanya de civisme, que ja vam tenir aquí el Penedès en xarxa per parlar-ne, sobretot el tema dels excrements als gossos, oi?
Sí, exacte. Bueno, d'aquesta campanya doncs, hi ha els tríptics que ja es van fer en el seu dia, que encara tenim còpies i que s'espera doncs, que properament, si encara no han començat, perquè era l'objectiu del mes de novembre, els agents municipals reparteixin a la gent que vegin amb un gos, encara que el gos estigui lligat o estigui amb morrió, però bueno, fer un recordatori. A més, ja s'han instal·lat també totes les senyalitzacions als diferents places dels nuclis i urbanitzacions del municipi, recordant doncs, que els gossos han d'anar lligats, que els propietaris tenen obligacions i que, per tant, han de recollir els excrements i que els gossos potencialment perillosos a dia d'avui, perquè ara hi ha el desplegament de la nova llei estatal, que no sabem com quedarà en el tema dels gossos perillosos, però a dia d'avui han d'anar amb morrió. Amb aquesta senyalització també doncs, hem volgut reforçar molt el tema de la muntanyeta perquè al final som conscients de que ve gent d'arreu però que no deixa de tenir les mateixes obligacions que les que té un veí d'un nucli urbà o d'una urbanització. Per tant, també hem reforçat molt la senyalització. També volem fer campanyes a través dels guàrdies només centrats a la muntanyeta perquè la gent sàpiga les obligacions que té. Sí que és cert que també vam demanar nous dispensadors de bosses d'excrements perquè hi ha llocs on no n'hi ha que estan pendents de que ens arribin en un parell o tres de setmanes, que també col·locarem a diferents espais municipals per reforçar-ho. I al final és doncs, fer molta pedagogia, informar sobretot. L'objectiu de l'Ajuntament no és recaptar per aquest tema a dia d'avui, però sí que és veritat que tenim moltes queixes ciutadanes que denuncien doncs, això, que estan cansats dels excrements i dels orins i que també hi ha un treball doncs, d'una modificació d'aquesta ordenança de civisme i que al final doncs, bueno, es recolliran algunes infraccions perquè també està demostrat que al final fins que no arribes al punt que toques la butxaca i comences el correu, bueno, el boca orella, doncs això no s'acaba i a dia d'avui doncs, volem fer pedagogia, volem informar, volem reforçar-ho també perquè la gent tingui les eines, però si en un dia de demà, no sé quan, perquè això també és un tema que encara n'hem de parlar, s'ha d'acabar multant algun, doncs així serà perquè al final doncs Hi ha gent que ho fa molt bé, hi ha gent que passa de tot i aquests passa de tots de reincidents, doncs al final s'haurà d'acabar així.
Moltes gràcies, Cristina Vedell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, per acompanyar-nos avui aquí aquest matí al Penedès en xarxa.
Moltes gràcies a tu. Bon dia.
Penedès en xarxa.
Amb la versió simfònica de les nits del Liceu de l'Axel Busto ens encaminem cap al flaix de notícies.
Tot és llest perquè hi hagi sort. Avui toca l'estrena d'un nou tenor. Dones amb abrics de pell fan cua per a l'actuació i els urbanos ho vigilen tot. És símbol de elegància i educació. Seu no s'altera per cap qüestió. Han passat ja molts anys i molts més que passaran. Ni les bombes no han canviat. I és que veuràs el cel amb els seus ulls tancats quan Wagner comenci a sonar. Pots sacsejar les joies o pots aplaudir. Tot depèn de la pasta que tu pots tenir. Els i reines i els seus fills i la claca al galliner.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Recollim algunes de les notícies que marquen l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. A les notícies del Penedès en xarxa us parla Goretti Martínez. El MOS premia la Nata, documental sobre la resistència de la darrera vinya urbana a Venècia. El MOS Festival Internacional de Cinema del Vi va lliurar aquest diumenge els premis de la seva 13a edició durant la gala de cloenda presentada per la periodista Anna Ballonesta. La pel·lícula de tancament va ser Por todo lo alto, una comèdia francesa de Manuel Curcoll, guardonada amb el Premi del Públic a la darrera edició del Festival de Sant Sebastià. El MOS ha gaudit durant aquests dies una afluència de públic molt satisfactòria, amb més de 4.500 espectadors, una de les xifres més altes del festival. Del 27 de novembre a l'1 de desembre, el festival es trasllada al Priorat amb més projeccions i activitats al voltant de la cultura del vi. Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola d'aprovació del pressupost municipal. Per dimarts d'aquesta setmana s'ha convocat la sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola que preveu aprovar inicialment el pressupost municipal per a l'any 2025. La sessió també inclou en l'ordre del dia la previsió d'aprovar la plantilla de l'Ajuntament per l'anualitat 2025 i la relació de llocs de treball, així com una modificació de pressupost per transferències de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa. La sessió es preveu iniciar a 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe a través del servei de videoacta. Comença la campanya de bons a Calafell. La nova campanya de bons per promocionar les compres al comerç de Calafell es desenvoluparà fins al 2 de desembre. Hi ha 70 establiments participants i enguany tornen a aquesta llista els establiments de restauració. L'Ajuntament de Calafell hi destinarà 150.000 euros, comptant que els bons generen el triple del seu import. El retorn que tindrà el comerç local serà, calculant, de 450.000 euros. És la cinquena campanya de bons que se celebra al municipi. La iniciativa es va posar en marxa per pal·liar els efectes de la pandèmia en l'economia local, però ha esdevingut un factor important per millorar l'activitat comercial, especialment en dates que hi eren poc propícies. I acabem explicant-vos que Sant Sadurní d'Anoia acull una jornada tècnica sobre el mosquit verd. El celler de la Fassina de Can Guineu acollirà demà una jornada especialitzada que analitzarà la situació actual del mosquit verd, un insecte que ha aparegut a la vinya penedesenca en els últims mesos i que representa un nou problema afegit. Aquesta jornada té com a objectiu exposar els coneixements actuals sobre la plaga i mostrar com s'està gestionant el seu control en altres zones on ja fa més anys que pateixen aquesta problemàtica, com Mallorca, València i Jerez. Organitzada per l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec, l'INCAVI i NOVI, la jornada compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Les places són limitades i per assistir-hi cal inscriure's prèviament a través de www.ruralcat.gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 11:15. El Festival Most acaba de premiar el documental Arqueòlegs de la vinya a la recerca de varietats autòctones, de Núria Repiso. I avui l'INCAVI ens proposa conèixer aquesta recerca i alguns dels seus protagonistes. Laia González, responsable de comunicació de l'INCAVI, bon dia, explica'ns.
Hola, bon dia.
Felicitats, en primer lloc, per
bueno,
la part
que us
toca.
Sí, felicitats perquè es mostra la feina que es fa des de l'INCAVI, però sobretot per la Núria i la Eva com a guionista també, que han tirat endavant amb el documental. I, bueno, sí que l'INCAVI té una participació important doncs, perquè s'explica tota la feina que es fa des de l'assessorament, des de que algú, com la persona que coneixerem en uns momentets, troba ceps a qualsevol lloc de Catalunya, pot passar això, i ens els porta, no?, i després també doncs, la feina de laboratori, d'identificació, i que el Joan Elordi, el cap de Viticultura, ens explicarà molt millor que jo.
Sí, com deia la Laia, avui estem ben acompanyades d'una banda del cap del Servei de Viticultura i Enologia de l'Incavi, que ens visita de nou el Joan Elordi. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
I al telèfon tenim l'Eugeni Orteig. Ell és fotògraf i aficionat al món del vi, que ha estat fent un treball d'investigació i de recuperació de varietats perdudes al voltant d'Osona. Eugeni, bon dia.
Hola, bon dia.
Felicitats per la part que et toca amb aquest premi que heu rebut al MOS per Arqueòlegs de la Vinya.
Sí, la veritat és que sorprenent, no? Perquè aquest, diguéssim, documental se'ns va proposar de presentar-lo al MOST i ni a participar, diguéssim, a concurs. I sí, van dir, no, home, l'heu de presentar, l'heu de presentar, i mira, la sort és que ens han donat aquest guardó que la veritat és que ens fa molta il·lusió.
Tu ets fotògraf, et presentava com a aficionat al món del vi, també en alguna banda he llegit que et presentes com a prospector. Explica'ns exactament en què consisteix aquesta tasca que fas d'investigació i de recuperar varietats antigues.
Bé, això és un treball, diguéssim, de recerca. Recerca, diguéssim, a nivell de camp, de territori. I llavors, doncs, clar, el curiós del nostre documental o d'aquest projecte que estem fent és que nosaltres, Osona i Ripollès, hem sigut una zona on hi havia hagut vinya segles passat i teníem molts topònims que conforme hi havia hagut vinya, però és que ningú havia hagut vinya. I llavors el tema va ser que vaig començar a fer aquesta recerca a camp i la sorpresa va ser trobar-ne doncs, la quantitat que hem trobat i els resultats que han sortit.
I què t'impulsa a sortir camp a través a buscar aquestes vinyes?
Bé, de fet, això és una mica a la que vaig començar a trobar algun cep silvestre. A mesura que anaves trobant, anaves engrescant i bueno, el que vaig fer va ser acotar amb uns mapes, unes zones, i vaig estar doncs, entre 2 i 3 anys doncs, anar situant aquests ceps silvestres buscats pels marges dels camps i pels boscos. I quan vaig donar compte, doncs, ja en tenia 50, i un cop vaig dir 50 em vaig posar en contacte amb l'Incavi i els vaig comentar, mira, tinc això. I, bueno, em semblava una mica, no sé què pot passar, perquè, clar, Osona i Ripollès és una zona que no tenim tradició vinícola, i el bo va ser el veure els resultats de laboratori, que van sortir coses molt curioses i coses molt antigues.
Com a fotògraf, imagino que quan localitzaves algun d'aquests ceps silvestrats, documentaves, fotografiaves...
Sí, jo quan el sistema, bueno, quan trobava, bueno, o quan trobo un cep d'aquests, el que faig és obrir una fitxa on explico una mica el fenotip, les característiques de la planta, la situació, una mica, doncs, obro una fitxa perquè jo tingui una mica de referència de tot el que, bueno, estem trobant. I llavors, doncs, el que fem, el procés, és que un cop s'ha trobat, s'agafa unes fulles concretes, unes fulles i uns trossos del que seria del cep, i llavors, doncs, això arriba a l'Incavi, i aquí a l'Incavi el que fa és les proves d'ADN, i el procés que ve després és, doncs, portar-les a Viver, que s'han de sanejar, han de passar un procés de diguéssim, a l'hospital, que n'hi dic jo, de veure que estiguin sanes de virus, i llavors doncs es planten i després la idea és anar-les plantant al territori per veure com evolucionen i si estem de sort que puguem trobar una varietat que el dia de demà ens ajudi a poder fer una varietat que ens pugui servir a través del canvi climàtic.
Deies que hi has dedicat 2-3 anys. El projecte està aturat? Tens pensat seguir prospectant per altres zones?
Bé, clar, nosaltres, el que és la Catalunya central, hi ha molta massa forestal i molt territori, i llavors doncs ens trobem que clar, encara queda una zona de prospecció doncs interessant per mirar.
Mm-hmm. Amb ganes de continuar, doncs.
Sí, sí, jo la veritat és que és una feinada, perquè a més, a part de diguéssim la recerca que es fa a camp, també es fa una recerca documental històrica dels llocs que hi havia hagut vinya, i és molt interessant i engrescador alhora.
I aquesta recerca documental històrica és prèvia? Parles amb la gent del territori abans de sortir a buscar aquests ceps? Quin és una mica el mètode?
Bé, hi han hagut casos que hi han hagut, diguéssim, la gent del territori que m'ha dit, diu, sí, tinc localitzada alguna, la gent gran, per exemple, però molta part de la prospecció ha sigut d'acotar a nivell del mapa i anar buscant tot el que seria els ceps trobats a mesura que d'anar fent territori, no?
Què és el més complex i el més satisfactori d'aquesta tasca?
La perseverància. La perseverància és una cosa... És a dir, moltes de les vegades que es fa prospecció arriba sense trobar res a casa, però, bueno, això vol dir que hi has de tornar, anar tornant, i el fet d'aquesta... diguéssim, d'anar buscant, quan veus que trobes algun cep, és molt similar com el mateix d'anar a buscar bolets, també, eh? És a dir, la il·lusió que et fa.
Sí,
sí, perquè més o menys amb el temps vas veient una mica per quines zones poden ser, i llavors, doncs, el bo és que quan trobes una planta d'aquestes et il·lusiona, no? Llavors, això és molt gratificant. I quan, a més, les veus plantades al territori, les plantes que tu has trobat, doncs llavors doncs, això encara és millor. És meravellós. És meravellós perquè recordes inclús el lloc on les has plantat.
I, Eugeni, recordes el teu primer cep localitzat?
Bueno, és molt curiós, perquè va ser, diguéssim, en una finca d'un senyor que ens vam conèixer així un dia caminant al bosc, i li vaig dir, per casualitat, la teva propietat... No deus pas tenir, em va dir, no, diu, no ho crec, perquè no em consta enlloc. Vam parlar amb la masovera d'aquesta finca i ens va dir, ah, sí, allà dalt, més amunt d'aquell marge n'hi ha un, més amunt... Llavors va dir, home, m'ho podries haver dit? I clar, va ser curiós perquè ningú hi comptava, no? És una mica el que ha passat amb tot aquest treball, que aquí, en el zona de Ripollès, tot i que hi ha 6 o 7... parcel·les de gent que està introduïda, diguéssim, fent una mica de que té viticultura, llavors, doncs, clar, és una sorpresa el que ens estem trobant, i la documentació de tots aquests territoris, bueno, que tot aquest territori que havia hagut vinya anteriorment.
Felicitats per la tasca, pel premi, i molta força per continuar aquest treball d'investigació i de prospecció.
Bé, doncs gràcies. El que sí que vull agrair molt és la part d'Incavi, d'haver-me, diguéssim, recolzat aquest projecte, perquè sense ells ha sigut totalment impossible de fer-lo. I llavors, doncs, també doncs, agrair una mica la idea és estudiar una mica el passat perquè aquestes varietats ens puguin estudiar i, a més, mirar a veure si estem de sort que ens puguin servir per un futur.
Aviam si és cert. Moltes gràcies, Eugeni Ordeig, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Vinga,
adéu. Adéu, fins una altra.
Adéu.
Adéu. Fins una altra.
Forts i lliures, serà l'amor el que ens farà millors.
Joan, no sé si hi ha molts personatges, molts casos, com l'Eugeni Ordeig, o és un cas singular?
Bé, és un molt bon col·laborador. Tenim altres col·laboradors per tot el territori, però, evidentment, el cas de l'Eugeni és un cas d'èxit, diguem-ho així.
El documental i aquesta recerca que ha dut a terme durant 2-3 anys ha tret a la llum, ho ha posat de manifest, que a Osona hi havia vinya. No sé si hi havia certs indicis, fins a quin punt se'n tenia constància.
Bé, històricament la vinya és un conreu extès per tot el territori. Era una de les dels conreus bàsics de supervivència de tots els masos, de totes les propietats rurals i, per tant, estaven esteses per tota Catalunya. Això es va abandonant per diversos motius, però és obvi que sempre queda algun supervivent, algun representant d'aquest conreu i, per tant, és el que es tracta de fer, d'anar-lo recuperant a poc a poc.
Ens hem d'imaginar un cep o una filera, no ho sé, en un marge, a tocar del bosc. Com sobreviuen aquestes plantes? Perquè no s'arrenquen, no?
Tenim molta casuística, des de petites parcel·les, microparcel·les, de terrenys marginals, de muntanya, de forta pendent, fins a individus al mig del bosc, enfilats amb un altre arbre i, o en un marge. Per tant, tenim moltes maneres de trobar-nos aquest tipus de material.
Aquesta tasca contribueix a aquesta línia d'investigació que ha endegat l'INCAVI ja fa un temps, de recuperar aquestes varietats prefiloxèriques o d'altres desconegudes, no? S'inscriu en aquest treball.
Efectivament, és un dels de les línies estratègiques de les àrees prioritàries de l'INCAVI. Des de ja fa molt temps tenim aquests treballs en curs. Anem incorporant varietats que a poc anem caracteritzant, anem coneixent, anem veient quin valor tant agronòmic com enològic té i que a poc es van incorporant a les possibilitats, com a la paleta de colors, diguem-ho així, dels viticultors i dels cellers.
Teniu xifres de la superfície de vinya que hi ha a Catalunya plantada amb varietats autòctones, que potser primer hauríem de definir què és una varietat autòctona, no? Abans, després de la filoxera, com funciona?
Bé, aquesta és una discussió llarga, també la podríem tenir. La vinya, al final, viatja bé per uns motius o per uns altres, per unes rutes d'accés. En determinats moments s'arrela sobre un territori, una part del territori. Entenem com a varietat autòctona aquella que ja existia prèviament a la filoxera, per simplificar, per intentar trobar una data o una línia. En l'actualitat, la major part de la superfície catalana està plantada en varietats autòctones del país. No tenim una invasió de varietats forànies. Podríem parlar de més del 70% del territori plantat en varietats pròpies. Una altra cosa diferent són aquestes petitíssimes superfícies d'aquestes varietats que anem trobant, que anem intentant recuperar o salvar de l'extinció, que això és molt poca superfície, i no seríem capaços de quantificar-la exactament.
L'Eugeni ens explicava una mica com ha treballat ell, fent de prospector a la recerca d'aquests ceps silvestres, autòctons. A grans trets, com funciona aquest procés de recuperació? I també des d'aquí us animem a veure el documental que ho mostra, no? I quin rol juga l'INCAVI, en quin moment entra en joc.
Bé, el procés l'ha explicat una miqueta també l'Eugeni. Qualsevol que estigui sobre el terreny, sobre el camp, ens pot explicar, ens pot dir que ha vist un cep, un individu, o que els seus avis o els seus besavis, aquella parcel·la, aquelles vinyes li deien d'una determinada manera. Nosaltres ens apropem, agafem una mostra, fem una anàlisi d'ADN i veiem si aquest ADN coincideix o no amb el que ja tenim a les nostres bases de dades o amb altres bases de dades estatals o europees.
Per tant, hi ha com un banc d'ADN de la vinya.
Exacte, exacte. Hi ha diversos bancs d'ADN. Amb una sèrie s'analitzen unes petites parts de l'ADN i es comparen. Aleshores, fet això, si és una varietat desconeguda, un candidat a ser una varietat desconeguda, és quan comencem a treballar-hi. Primer agafem els borrons, fem una petita multiplicació, multipliquem uns quants individus, els posem en torreta i en camp i comencem a veure què és el que ens dona aquesta varietat. Si això prospera, és quan passem a una parcel·la experimental. Si aquesta parcel·la experimental, passat 3 o 4 veremes, obtenim un vi que té unes certes característiques, és quan instem a la incorporació dins del registre de varietats vegetals espanyoles. Si aquest registre acaba passant, després s'insta que s'incorpori el potencial vitícola català i si això acaba succeint, després els consells reguladors de les denominacions d'origen poden decidir incorporar-lo al seu plec de condicions.
Per tant, des que algú descobreix aquell cep, aquell individu que ha resistit i comença aquest procés, fins que algun celler decideix elaborar algun dels seus vins incorporant aquesta varietat, poden passar uns quants anys.
Poden passar uns quants anys.
Més o menys, quants?
Depèn. Nosaltres el que pretenem és que tota la feina sigui en continu, és a dir, no parar-nos, no aturar-nos, i segon, treballar en paral·lel. És a dir, aquests processos que he comentat anteriorment, intentar-los fer tots a la vegada, de manera que intentar retallar al màxim, però 8-9 anys segur que els passem.
I en aquesta darrera dècada, per exemple, quantes varietats s'han recuperat seguint aquest procés, aquesta fórmula?
Doncs l'altre dia estava fent els números. Des del 2013 cap aquí, el potencial vitícola català, és a dir, aquell llistat de varietats dels que es pot comercialitzar vi a Catalunya, hem incorporat 27 varietats. D'aquestes 27, 24 són varietats recuperades.
27, 24 recuperades. Algun nom potser ens sona o encara no?
Segur. Des de molt conegudes però que no estaven, com és la Xarel·lo Vermell, com és el Morenillo, com és el Picapoll, o la Trobat Blanc, fins a d'altres menys conegudes, com poden ser la Gonfaus, la Pirene, la Solana, etc.
Aquest any, que està acabant ja, està previst incorporar alguna varietat que ha seguit aquest procés?
Sí, hem finalitzat el procés d'estudi de diverses varietats, hem enviat la petició al Ministeri a través del Departament d'Agricultura i quan publiquin l'ordre de potencial, que això normalment es fa un cop l'any, ens hem d'esperar, però tenim certes notícies o esperances de que s'incorporin algunes varietats més enguany, sí.
Digue'ns alguna varietat que estigui en una fase molt avançada, madura ja.
Bé, tenim ja algunes finalitzades, com podia ser la Trobat de Costes del Segre. Tenim d'altres que estan en diverses fases del treball, com pot ser l'Escanyavelles, com pot ser la Tarragoní. Bueno, n'hi ha, tenim diverses. Aquestes estan en estudi, en fase d'estudi, en diversos nivells.
Abans s'incorporaran aquestes que estan pendents del vistiplau ministerial, no?
Efectivament.
I això sortirà abans no acabi l'any?
Normalment ho fan un cop l'any, i ja no queda gaire.
Clar, aquest any no ho hem fet encara.
No,
de moment
estem pendents.
Bé, les coses de Palacio, no?
Sí, això
és el que volíem intentar que s'agilitzés, no? Hi ha una sèrie de demandes que s'han fet des de l'INCAVI, no?, per intentar ser centre validador des d'aquí. I estem en això, estem en, no?, en converses perquè això pugui passar, no?, i que s'agilitzin aquests tràmits.
I des de l'INCAVI s'impulsa una jornada sobre varietats recuperades, varietats autòctones catalanes, que es farà abans que segurament que surti aquest anunci per part del Ministeri. No teniu data per aquest mes?
Sí, havia de ser aquesta setmana passada, però per causes meteorològiques es va haver d'ajornar i probablement serà el dia 28 de novembre. I és una jornada molt interessant perquè, a banda de poder veure la possibilitat de poder veure aquest documental, també s'ha organitzat una taula rodona al voltant d'aquest tema, no?, per veure la importància, no?, de no és només la feina de recuperar, sinó per què ens serveix aquesta feina de recuperar, no?, per distingir-nos en el sector que estem, no?, i perquè realment el vi català té aquesta diversitat de varietats. I també pel futur i la resiliència, no?, però també perquè molts elaboradors vindran, no?, i es parlarà d'aquesta feina i com han aconseguit realment tot aquest procés tan llarg fer-lo realitat, i es podrà fins i tot al final de la jornada fer un tast de varietats recuperades. Així que us convidem a tots que vingueu.
Qui pot assistir, qui pot participar, per qui està pensada, vaja?
Bueno, està pensada per tothom que li interessi el món del vi, però, evidentment, el sector i els cellers i els elaboradors estan cridats a participar i que hi vinguin.
Acabem. Una última pregunta, Joan. Per què és important aquesta tasca de prospecció, de recuperació, d'incorporació d'aquestes noves varietats, més enllà del canvi climàtic i d'aquesta búsqueda de plantes resistents?
Bé, nosaltres creiem que és fonamental perquè és la nostra història, és la nostra tradició, és una riquesa fitogenètica que no podem perdre perquè és variabilitat. Per tant, és una, com comentàvem al principi, una paleta de colors més àmplia, intentar aconseguir personalitzar, singularitzar i dotar-nos d'eines que mai se sap quan les podem fer servir, però que les tindrem.
Joan Elorduy i Laia González, gràcies per haver-nos acompanyat avui a la recerca d'aquestes varietats recuperades i autòctones de casa nostra, explicant el procés, que ha estat molt interessant. I els oients, doncs, us convidem a veure aquest documental que ha estat premiat al MOS i que mostra part del procés. Arqueòlegs de la vinya, a la recerca de varietats autòctones. Gràcies, adéu-siau.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.